Matí a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Seis corcheas,
¿Seis?
Luego pausa.
Bien, es impresionante.
Ha enviado 4 corcheas, un grupo de 5 corcheas y un grupo de 4 semicorcheas.
Lo único que estas fases tienen en común son 5 señales.
Espero que alguien esté tomando nota. ¿Qué nos estamos diciendo?
Parece que nos intentan enseñar un vocabulario tonal básico.
Es el primer día de escuela, amigos.
Fins a quina hora anem? Doncs mira, fins a les 12.
Fins a les 12.
Fins a les 12 ens podem comunicar amb els extraterrestres.
Vale, sí.
A veure.
Tarifa plana.
D'extraterrestre, a veure. Clar, és que hem començat des a punt de partida.
Sí.
Xavier.
Digui'm.
Ara estàvem escoltant Encuentros a la tercera fase.
Sí, senyora.
Que la Olga Vallejo ha dit que no ha vist, perquè creu que li fa por.
Sí. Estava convençuda que això feia por, però m'heu dit que no, i ara ja estic tranquil·la.
No, i pel que hem comprovat, tenim el mateix llindar de dolor de por de pel·lícules, igual, jo crec que fins aquí hi arribes.
No coneixia ningú, m'encanta.
Sí, doncs mira...
Ho podem compartir quan tothom veu coses,
sí,
i tu i jo som els típics que diem, ah, no, jo no...
Jo sempre he pensat que els crítics de cine tenen molt mèrit per això, perquè anar a veure The Ring i aquestes coses així,
no, però jo crec que els crítics de cine, com que ja van amb un altre tipus de filtre, no? No crec que ja no deuen tenir.
No sé, fa sustos, allò.
Fa sustos. Es deuen espantar igual.
Ah, què va passar fa 75 anys, Xavier? Explica'ns això.
Doncs mira, fa gairebé 75 anys, sí, l'exèrcit dels Estats Units va comunicar que hi havia... Havien fet uns avistaments d'uns moviments estranys en un lloc d'Estats Units que és Nou Mèxic, i que havien, el que se n'hi diu, el virat, que ho veus, però s'ha de dir el virar, que és, sí, una mica així com de lluny, objectes voladors no identificats. I clar, 1947... Ai, què haurà passat? Si ara hi ha gent que es pensa que portem microchips amb les vacunes...
Cert.
I tot, imagina't el 1947. Total, que a partir d'aquí hi ha tota una sèrie d'especulacions que, a més, ara farà 75 anys, el 8 de juliol, per tant, d'aquí un parell de dies, que per això en parlem avui, i aquests dies segur que els mitjans també veureu que els altres mitjans també en parlen, un d'aquests ovnis... Ovnis vol dir objecte volador i no identificat. No vol dir extraterrestres, que són coses... Alerta aquí, eh?
Potser van buits, vols dir?
Clar.
Ah, és potser un Tesla d'aquests que ja feien proves abans i no anava...
Qui els condueix, doncs?
Qui ho condueix? Això no ho sabem. Ara us ho explico. Era, en realitat, un objecte que va anar a petar amb un ranxo de Nou Mèxic. I clar, va la gent parlant allà, què ha passat, tal... Però en anglès, what happened?
Oh my gosh,
que diuen ells... I, en realitat, ells van explicar que era un globus meteorològic experimental que havia sortit de ruta i que ja el recollien... Saps allò que surt a les pel·lícules? Vinga, les pel·lícules, com que sempre ens les fan en castellà... Doncs, aquí no hi ha nada que ver, saps?
Sí,
apartense,
sí.
Doncs això... Però, esclar, imagina't que et diuen, ha caigut una cosa que no sabem què és, i et diuen, vagi-se'n, tu què faràs?
Doncs encara pica la
Mira.
Curiositat, clar.
Doncs,
l'efecte cua, està. No?
Exacte,
que li diuen.
Exactament. Doncs d'aquí... pel·lícules com Encuentros en la tercera fase, hi ha un pas.
Val.
Perquè la gent, evidentment, es comença a muntar...
Inspirar-se.
Clar, i comença a dir, és que si ens ho amaguen és que hi ha alguna cosa, ai, que ens estan amagant, que no es diguen la verdad! Saps allò que a les manifestacions aquestes estranyes que a vegades hi ha, doncs, a tot això. Doncs això passava fa... 75 anys.
D'acord, llavors, relacionat, diguéssim, amb aquesta, amb aquesta justificació que ens va,
sí,
que ens va donar, que van ser els Estats Units,
sí,
no?
Sí, però jo, si vols, t'explico què va passar després.
Clar.
Perquè això és el que van dir l'any 1947.
Ah, i llavors van passar uns anys.
Després s'ha sabut la veritat.
Però ens enganyen, una mica.
Clar.
O no. Ara ho veurem. Ai, quins misteris.
Però això que ens estàs dient és real. Vull dir,
sí,
és
això
història,
és el cas Oswell, que sí. Si busqueu, sí, poseu sí. Oswell, trobareu 3.000 milions de pàgines web conspiranoiques, sí. Vídeos estranyíssims, d'aquests subtitulats i doblats al castellà de Sud-amèrica. Qui passó? I el que s'ha sabut, de fet, fa uns 25 anys aproximadament, el 1995, sí. Però ja fa una mica més, doncs igual també no cal comptar-ho perquè ens deprimirem, el que van veure aquella gent i el que hi havia en realitat era un projecte de globus espia que els Estats Units volien enviar a la Unió Soviètica.
Ah, era com un projecte.
I no va anar bé.
Ah, clar, si es va quedar a Nou Mèxic, qui havia d'arribar? A la URSS?
Clar, una mica, no hi posi més gasolina, que no va tan cara com el 2022. La qüestió és, posem-nos en context, 1947, s'ha acabat la Segona Guerra Mundial, se suposava que el món havia de tenir pau a tot arreu, punyetes, el món queda dividit en dos blocs, bloc capitalista, món lliure, Estats Units, contra el bloc comunista amb la Unió Soviètica. Guerra freda allò a sac, un costat i l'altre, i per tant es comencen a espiar uns als altres i volen saber què fan. Clar, ara tens drons i avions espies i coses d'aquestes... Abans què agafaves? Doncs agafaves un globo com si fos el ZAP i vinga, tu l'envies i a veure si el corrent d'aire te'l porta cap allà. I com que no ho podies explicar perquè era una missió secreta, que els hi va... Escolta, no, és que volíem espiar els russos, sí. I no ha anat bé.
Estava vetada, aquesta explicació no es podia.
Clar, i per això van dir que era aquesta cosa. Quan a la gent li van preguntar, perquè és que els periodistes, que sempre
clar,
va preguntar,
som,
a preguntar, el periodista va preguntar sempre, escolti, què ha vist vostè? I la gent va dir que havia vist un flying saucer o un flying dish. Ho he dit en anglès per fer-ho una mica el xulo i demostrar que, mama, els diners que em vas pagar a l'acadèmia serveixen d'alguna cosa.
Són efectius.
Doncs això no ve a ser una altra traducció que una mena de o salsera voladora o de plat volador. I d'aquí la frase i l'expressió que la fem servir de platet o plat volador i en castellà platillo volante. Ve d'aquí.
Ve d'aquest fet.
D'aquest fet, de veure una cosa que volava el 1947 a Nou Mèxic als Estats Units, i el que passa a partir de llavors és que això es converteix en el que ara ni diríem un fenomen viral, que llavors es va posar de moda, i prou, perquè abans les coses no eren virals, només es posaven de moda. I amb una persona que li va cridar molt l'atenció a això era un senyor que es deia Walter Frederick Morrison.
Però aquest home l'hauríem de conèixer...
Home, si el coneixes, jo agafo i me'n vaig. Perquè ja vol dir que ja no té sentit.
És que no em sona de res.
No, és normal, tranquil·la. No, sí? No ets tu, és ell.
D'acord. Però... A tu et sona? Tu
gens, gens, no. El problema el té el senyor Morrison.
Sí, tot i que... ja us dic ara que després coneixereu la cosa que va fer. Per què? Doncs perquè aquest senyor us l'heu d'imaginar. Nascut el 1920, el 1937, amb 17 anys, amb la seva nòvia, que es deia Lou Nye, a la platja de Santa Monica, a Los Angeles, que s'ha de dir així perquè és una mica merda, també, allà prenent el sol i fent una cosa que era molt habitual llavors, que era comprar una mena de plats de crispetes que donaven per sesquet. Ara tenim aquests...
I a la platja es menjaven?
Mojitos, cervesa, via, aigua, saps què ara passa això? Sí. Doncs, llavors eren crispetes.
Es menjaven crispetes a la platja.
Sí.
Amb un plat, no amb un bol.
Sí, exacte. Tot plegat és molt estrany, però som al 1937 que el món ha canviat una mica i potser a vegades una mica bé, perquè sorra amb crispetes no ho acabo de veure, però endavant. Què feien aquella gent? Doncs aquests plats, per entretenir-se, se'ls passaven. Però si vols podem posar-hi una mica d'ambient musical.
A veure, va, si ens situem, José, situem-nos.
Estic pensant que potser si comencéssim a mirar les lletres dels Beach Boys, en alguna banda parlen de popcorns.
Ah?
Perquè aquesta època feia tot just 20 anys, no? Que
sí,
potser ells, de joveníssims, menjaven crispetes a la planxa.
És possible. De fet, la història dels Beach Boys també té una altra... Perquè explicant que el compositor creava les cançons a no sé quin coi d'allò que no hi havia mar i estava a milles de distància, i per inspirar-se posava els peus dins un caixó de sorra per tenir la sensació que era la platja. I crec que estava en un lloc com Wisconsin, que no han vist el mar en sa vida, eh? Però ell estava allà.
Per inspirar-se,
sí. Que...
Li va funcionar.
És val això que les drogues, potser, no ho sé, ja ell sabrà. La qüestió, que el nostre amic Morrison i la seva nòvia Lou Nye, el 1937 s'estaven passant aquests plats de crispetes buits... quan s'havien menjat les crispetes...
I no després van dir, va, què fem?
I tot això, doncs, van dir, ostres, la gent ho feia, la jovenalla de l'època, que no feien botellons, com ara, es tiraven plats de crispetes, que tampoc no sé dir-te jo si...
Sí, exacte.
La qüestió...
Però s'ho passaven bé.
S'ho passava... Escolta, érem feliços.
Doncs
i no feia mal... Feia mal... No feia mal a ningú. Ara. Per tant, endavant. Van dir, fem-ne un negoci. I van dir, vale, som emprenedors, perquè, you know, som americans i...
I van muntar una start-up.
Van muntar una start-up de 1937-38. Però què va passar? Que el 1939 va esclatar la Segona Guerra Mundial.
Sí.
I, clar, muntar negoci llavors no és una bona, no és una bona idea. Més que res perquè tens altres mal de caps. I, de fet, el pobre Morrison el van enviar a fer el soldat.
Què dius?
Clar, perquè era jove. Te recordes? 17 anys?
17,
18, 19? Clar, sí. Perquè a vegades això de les guerres pensem, oi, la Segona Guerra Mundial. Però és que eren canalla de 19, 20, 21 anys, 22, o sigui que eren canalla molt, molt joveneta. I el van enviar a Itàlia amb una companyia que estaven a l'aviació i estaven amb els bombarders d'Itàlia. Mm. I allà va agafar unes certes nocions d'aeronàutica. Amb aquestes nocions d'aeronàutica, aquesta idea que havia tingut abans de la Segona Guerra Mundial de fer aquesta mena de disc per llançar, la va anar perfeccionant i va crear un objecte que era un disc volador.
Onda, què dius?
I ara ja...
Ara ja tenim aquí la connexió.
Ah, veieu com hi ha la cosa. Ja està marxant la neurona i ja es troba aquí dalt, eh? I el que va fer és, quan va acabar-se la Segona Guerra Mundial, amb la UNA, perquè s'estimaven tant que després de la guerra fins i tot es van arribar...
Va seguir la relació.
La relació va seguir, és tot molt bonic. Van dir, doncs, fem el negoci. Va dir, vale, ja, però és que no tenim ni un duro. Però en una start-up sempre necessites gent que posi calés. També tenim el nom d'aquest senyor que es deia Warren Francisconi. No me l'he inventat, eh?
És real?
És real. El senyor Warren Francisconi...
Francisconi?
És que, esclar, italià ha passat a l'anglès, imagina't, pobre, com devia ser. Aquest senyor es va dir, no us preocupeu, jo us
que poso...
Jo poso els calés per pagar els motllos, per injectar el plàstic, per fer en sèrie aquests discos o plats... Ui, perdó, voladors. I això passava al 1947-1948, just en el moment en què a Nou Mèxic hi havia el cas Oswell i la gent es flipava amb els ovnis.
Com a campanya de màrqueting, no. Va ser meravellós.
Com li van posar a la cosa? Com? Flying saucer.
Ja ho tenim.
Clar, ja ho tenim. Què vol dir? El platillo volante. I ja està. I a partir d'aquí...
Es va vendre o no?
Doncs mira, era un producte de quilòmetre zero, que diríem ara, perquè el 1954 el venien sobretot a fires locals. A veure, eren una parella joveneta i tenien aquest negoci i anaven fent. L'any següent van fer un altre disseny que li van posar Pluto Plater, que era una millora d'aquest producte, que nosaltres ara, i suposo que ja ho esteu veient, coneixem com a Frisbee.
Sí, home, clar, sí, aquí, sí, fins
però, aquí ja però com hem passat de Pluto Plater a Frisbee?
Perquè aquí ens falta una altra, ens falta una altra part, que és, sempre tu tens una startup, quin és l'objectiu?
Vendre.
Vendre, fer diners i que vingui un altre més gros, vendre l'empresa i forrar-te. Perquè avui sóc emprenedor, però tu en realitat el que vols és
tocar
dinerín, amica, ja ho sabem. I ja va venir el senyor que amb diners, que era una empresa de joguines que es deia Wham-O. I aquesta empresa, l'any 1957, els hi va comprar els drets de fabricació d'aquest producte i van dir, doncs ara l'hem de, que se n'hi diu, doncs, augmentar d'escala.
Que sigui escalable, el negoci.
Exacte, molt bé, m'agrada molt. I hem de buscar un target, hem de buscar un públic objectiu que puguem vendre i tal.
Hauran de ser joves, perquè si ets molt gran tires i potser t'has allà encallat.
Nena, m'ha sortit la clavícula de poet, el tendó, em fa mal i l'artrosis. Efectivament. I gent que tingui temps per llançar plats d'aquests.
Cert.
Per tant, estudiants universitaris.
Però escolta, Xavi, el nom aquest que has dit, no? Té alguna relació amb els ovnis o...
El de Frisbee?
Sí.
Aquí hi ha l'altra cosa. Ells ho van intentar començar a vendre com a Frisbee, però en realitat, quan van anar a les universitats a fer promoció, es van trobar que a la Universitat de Yale ja hi havia una cosa molt semblant.
Ah.
Perquè allà hi havia un flaquer que feia una mena de pastissos, els feia amb uns motllos, amb una mena de plats, que quan se'ls menjaven els els estudiants després es dedicaven a tirar el plat igual que els de Santa Mònica amb les crispetes.
Al final és que tot està inventat.
Tot està inventat. Com es deia aquest senyor?
Com?
Frisbee.
Ah.
Com es deien els pastissos Frisbee Pie. I quan giraves el disc, el pie aquest, a darrere hi havia el segell de Frisbee Pie. Per no pagar drets, els senyors de Guam o males persones, al comptes de posar-hi Frisbee amb IE, van posar-hi Frisbee amb dues S. I a partir d'aquí, escolta, a vendre frisbees, però...
Que tramposos.
Fins i tot a l'apuntador, això.
Jo al·lucino de com la història, al final, no? Com tot està connectat, també, d'alguna manera.
Oh,
no?
Mai,
perquè és el que sempre diem aquí.
Si no arriba a ser... Per la Guerra Freda, per el globus espia, ara no tindríem frisbees a les platges. Fixa't tu quines coses.
Déu-n'hi-do. Llavors, clar, durant els 60, clar, es va fer molt popular, no?
Això es dispara perquè, a més, ho converteixen en una activitat juvenil, beach boys, platja i activitat esportiva, que, per tant, era una cosa dinàmica. I aquí hi ha un senyor que es deia Ed Hedrick, que aquest és el que va inventar diverses activitats, com, per exemple, el disc golf, que es tractava de fer un circuit com el golf, amb 18 forats, però comptes de llançar la piloteta amb el pal, llançaves el frisbee a veure si encertaves. És més, hi ha una lliga catalana de frisbee...
Què n'estàs dient?
Que fins al Covid funcionava, ara he mirat, i no. I l'última dada molt ràpida que
tinc...
No,
tranquil, mira, encara tenim tres.
Tinc tres minuts, val. Doncs deixa'm explicar-te que la lliga aquesta del frisbee de Catalunya tenia activitat fins i tot a nivell escolar. Ara no sé com està, perquè vaig estar consultant la pàgina web i amb el Covid van haver de parar, i com que era una activitat a l'aire lliure i amb gent... Clar, anar
I amb contacte, perquè al final...
Clar, exacte, no li poso... Imagina que cada vegada posa gel hidroalcohòlic al frisbee. O una mascareta al frisbee. No aniria bé la cosa, eh? Però sí que tenia molt funcionament. I hi ha equips que entrenen, fins i tot, no? A part de la competició aquesta de llançar-lo amb el gos i que el gos l'agafi...
És veritat, també,
amb l'agility i totes aquestes coses, doncs tot això hi ha un món. Però això no és la cosa més estranya que us sentireu avui i que mira que us ho he explicat. Us vull explicar que... El senyor d'aquest, que us deia abans, de Led Hedrick, que és el que va tenir la idea de convertir-lo en una activitat esportiva perquè la gent...
El business angel.
Exacte. I el tio que va dir aquí... I que va fer diners. Oh, molts.
Molts, sí?
Sí, home.
Es va forrar.
Frisbees n'hi ha tot arreu. Sí. Ara, evidentment, ja tothom el copia, però inicialment encara la marca funciona. Aquest senyor va morir el 2002, Déu el tingui la seva glòria. I a l'hora de morir-se, va deixar unes últimes voluntats. Les últimes voluntats va ser que volia morir que l'incineressin, fins aquí és una cosa més o menys normal, però que llavors les cendres fossin repartides en diferents frisbees, posades com a recipient, i que fossin repartides entre els familiars. O sigui, que aquest senyor, quan es va morir...
En lloc d'anar a una urna...
Al comptes d'una urna, va agafar Bueno, ell no, perquè hi era mort, pobret, i no podia fer-se amb ell mateix, però algú va agafar la cendra, la va repartir en diferents...
El pobre Marmasó, que li va tocar fer...
O de la funerària, imagina't allà el tio, no? I va repartir la cendra en diferents frisbees, i a cada part de la família els hi van donar un frisbee amb les cendres...
Sense tapa.
L'Eddie Keddick.
Un cop d'aire i s'ha escapat.
El San Francisco Chronicle, això ho explica en la Mar de Bé, que és el diari d'allà a San Francisco, i allà s'explica la història de l'Eddie Hedrick.
Hi havia alguna altra última voluntat? O sigui, s'havia de... O jo, cada casa.
Jo el que no sé si es pot tirar o no, perquè tu imagina't que tires el frisbee, passa un gos, i el mossega, el trec, tota la cendra per allà escampada... Jo no ho acabo de veure. Bé, són idees per més enllà. Com que aquí davant ara es posen la cosa aquesta espantosa...
Aquí donant idees, però és al·lucinant del que dona de ser la història, eh?
Sí, jo el que estava pensant és que, mentrestant, a Austràlia, a Oceania, hi havia un boomerang.
Sí, o si vols també t'explico la història del boomerang un altre dia, que no tots tenien la forma que ens pensem i no tots tornaven. Però això, si voleu, ja us ho explico un altre dia.
Mira,
si
nosaltres, de moment, gràcies, Xavier Carmeniu. Arribem al punt de les 12, temps de notícies, aquí al matí a Ràdio Estel.